Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Marta Ejarque.
All right, we'll get one more.
Minuts que passen de les 5 de la tarda, això imposa aquest indicatiu, eh? Quan sents el teu propi nom, ostres, et tremola una mica les cames. Va, que ja tenim aquí la nostra experta en bon i mal cinema, la Lorea Arrizabalaga, que ja sabeu que ens visita cada 15 dies i ens presenta 3 pel·lícules per un estat d'ànim. Lorea, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marta Jarqué.
Estàs bé?
Estoy bé, és viernes.
Sí, és divendres, i tant.
Playa, verano...
Sí? I has anat a la platja, tu has estrenat ja, perquè la gent que sou... tu ets del País Basc, clar, i no esteu potser massa habituats al sol, aleshores, quan el primer, allò que quan comença el primer... Quan cau el primer raig de sol, ja sou tots a la platja.
Exacto, sí, és perquè al día siguiente puede hacer malísimo tiempo, pero a ver, aquí, que yo llevo aquí un tiempito de Barcelona...
Es nota perquè parles català.
Me la han metido, ¿eh? Has tardado 12 secciones en la primera...
Bueno, ya está, pero ya no lo diré más. Ya no lo diré más porque sé que te estás esforzando y como mínimo lo entens.
Sí, exacto, sí.
Mica en mica. Doncs això, que a la platja ya has anat, ¿eh? Això ya lo tenim check.
Yo ya he hecho un check, pero bueno, no era una playa guay, pero yo mañana me planto en la playa o en la piscina como una campeona.
Cuidado, porque aquest cap de setmana sembla que no pinta gaire bon temps, ¿eh?
Que m'estàs contant, no?
Morral, oi que donen això, boira, no ho sap el Morral, que no ets d'anar a la platja, tu? Donen... avui, mira, que fa aquest dia tan llampant, sembla que aquest cap de setmana s'emboirarà una mica. Però bueno, en qualsevol cas, Lorea, tu avui ens portes un tema doncs, molt assolellat, que ens agrada molt.
Ens agrada
molt a tu,
sí.
A mi, a veure, també m'agrada. A veure, sí. Com et sents avui?
Pues me siento... Aquí, creo que es italofílica o italòfila.
Italòfila. A veure com sona això en Itàlia. Jo crec que als italians els hi fa la mateixa ràbia que quan diuen que, doncs, els espanyols que posen música de toreros, no? Quan posen la tarantela, els italians deuen dir ai, tornem a ser. Un altre, no? Un altre estereotip. A veure, dius que estàs avui especialment enamorada d'Itàlia.
Exactamente, sí.
Què ha passat?
Pues bueno, yo creo que desde el año 2017 he podido ir 5 veces a Itàlia,
sí.
Y este verano voy a volver a ir a Itàlia.
Ah, sí, eh? Sí. Quina zona visites aquest any?
Este año voy a visitar...
Se'ns acopla, eh?
Voy a... Ui,
creo que nos escuchan, Lorea.
¿Nos escuchan?
Sí.
Dios mío.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora que Assange
anda suelto, ara que no corri per aquí el barri de Sants, Julian Assange. A veure, què deies? Que on aniràs aquest estiu d'Itàlia?
Primero iré a Florencia, que ya la conozco.
Preciós.
Estoy pensando ir a la isla de Ischia, pero tendría que pasar por Nápoles.
Ajá.
Entonces, Nápoles, ando tanteando si puedo estar ahí un día o dos sola.
Diuen que és... Bueno, que és preciosa.
Me pueden robar, no?
Bueno, també et poden robar la Rambla.
És un estereotipo. És que també. No puede pasar lo mismo en la Rambla.
És que sóc que és preciosa, eh? I es menja molt bé, eh?
O sea, un dia i luego irme a Ischia. I luego ya veremos a ver si veo Luca o algo así, pero necesito playa. Playa sí o sí.
Compta amb les platges italianes que són pagant, eh? Vull dir, en poques costa trobar-ne alguna que sigui l'entrada lliure.
Bueno, lo pago.
Ho pagues.
O sea, para eso trabajo.
Val la pena, eh?
Para eso trabajo. Pago por entrar a una playa que me parece el colmo, pero bueno...
És que és així, vull dir, ells, no? Hi ha moltes platges que tu hi vas i has de pagar i et donen una tombona on, bueno, i estàs perfecta, de fet, perquè tens el teu parasol, però sí que és veritat que...
Estàs de lujo, però, a ver, vamos a ver, ya me pueden poner, regalar un mojito, Marta, o, no sé, un tempé...
Una pizza.
No me hagas decir...
Que no? Te'n mors de ganes.
Una pizza... Pizza? Com se pronuncia?
Pizza, Lorea.
Pizza.
O un plat de pasta, que així... Escolta, però tu avui ens portes 3 pel·lis que ens transportaran, perquè, esclar, tu ara dius que aniràs a Itàlia, però potser hi ha molta gent que ens escolta i no hi pot anar i té moltes ganes d'anar-hi. Doncs 3 pel·lis que ens transporten, no, Itàlia?
Bueno, yo traigo una peli hiperintensa que a mi m'encanta. És una pel·lícula llamada Non ti muovere.
Dove hai il bottino? Dai,
vengali! Là!
Da noi! Sei pazza, devi venire in ospedale con me!
Non mi piace!
Devi venire con me!
Perché?
Noi, què són aquests crits? Bueno, jo que pensava que portaries una proposta romàntica.
No, és que esta és una història d'amor molt intensa, molt triste, un amor muy fuerte, uh-huh, vulnerable, solitario y extremo. ¿Sabes quién era la que gritaba?
Ho sé perquè he preparat jo el tall. Digue-ho.
Pues es Penélope Cruz.
Increïble, eh?
Està increïble. És que ella, este tipus de personatges, lo hace tan bien de mujer desbordada.
Trencada, eh?
Maltratada per la vida. Uh-huh. Ella interpreta una prostituta. Uh-huh. Y cuando yo leí la sinopsis hace 20 años, decía, interpreta a una prostituta fea. Y en la película sale, la han maquillado, ha hecho un, uh-huh, tipo de figuración para que parezca más fea, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una historia de amor entre un hombre que es cirujano y conoce, ¿sí?, a una mujer llamada Italia, que es Penélope Cruz, que es una mujer de origen albanés. Y ocurre algo complicado cuando se conocen. No sé si contarlo, porque esto es algo muy, muy complejo. Entonces, cuando ellos se conocen, Sergio Castellito, que es el protagonista de la película, uh-huh, agrede sexualmente a Penélope Cruz, a su personaje. Uh-huh. Y esto es una historia que es tremenda.
Crua.
¿Qué pasa? Que él vuelve y vuelve y vuelve, no para agredirla, sino para iniciar una relación. Se va iniciando una relación poco a poco con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quería traerla por Penélope Cruz. A mí Penélope Cruz hay veces que me gusta muchísimo y otras veces que no me gusta nada. Entonces, ajá, creo que ella ganó el David de Donatello, que es a la mejor actriz, que es el equivalente al Goya a la mejor actriz en España.
¿Por qué esta película, eh?
Por esta película, ella habla enteramente en italiano y de hecho Sergio Castellito, que es el director de la película, también el protagonista y también es el, digamos, el marido de la mujer que escribió el libro en el que está basada la película.
Está basada en una...
En un libro, exacto, que se llama Non ti muovere, Don't Move, No te muevas. Uh-huh. Entonces, es una película que yo la veo, que me gusta verla simplemente por Penélope Cruz, porque ella se rompe en esta película y es una historia, es muy triste, muy, 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 un personaje muy complejo y además se cuenta a través de flashback, ¿no? Porque Sergio Castellito, su hija tenía un accidente de moto y recuerda su historia con Penélope Cruz, que ocurrió hace 15 años o 20 más o menos. Entonces, es un viaje al pasado y cómo conoció a esta mujer que le cambió la vida a él y su manera de comportarse en la vida y ser un hombre mejor.
Increïble també, Lore, ara escoltant el tràiler d'aquesta pel·li, com l'italià també, com hi ha llengües que sembla que estiguin fetes també per transmetre emocions,
sí,
no?
Sí.
L'alegria, el desig, sí, en aquest cas la ràbia, la ira,
sí,
no?
Sí, el castellano... El català, jo nunca te he visto discutir en català, però, per exemple, en italiano, gritar...
Sí, apassionat, eh? Apassionat.
¿Por qué? Por eso lo he traído este clip, porque es cuando se ve cómo se deja la piel para no perder en este papel, ¿no? Como grita, ¿no? Como tiene que acabar cansada y toda la escena rodándola.
De fet, acaba al terra, si no m'equivoco, ¿no?
Sí.
Per terra arrossegant-se,
sí,
i també posant valor a la feina de Penélope Cruz, perquè, esclar, fa aquesta fantàstica interpretació... en un idioma que no és el seu.
Exacto.
Se'ns està acoplant. Lore, es confirmen les... No sé si ja no m'ho puc baixar més.
¿Crees que és el servicio de inteligencia?
Oh, i tant, Lore.
Igual és que... Meloni.
Ah, mira.
Ahí va.
Que no estigui per Barcelona a Meloni, presidenta italiana, per aquí, ens escolti, perquè si aquesta gent han sentit la paraula clau, que seria Itàlia, i ja s'han connectat.
Ja, has dit Itàlia, estan diciendo algo. Ay, Dios mío.
O el Bayona, em diuen, que com que ja està venint en patinet, ja s'està com la senyal, saps? S'està...
Jo no he cregut...
Ui, ja està aquí. Ui. Ja està aquí, Bayona, ja està aquí. Com que ve tan revolucionat, potser sí que hi ha un problema amb les connexions i se'ns acopla una mica el tema. A veure, hem començat amb aquesta proposta, Lorea, Non ti muovere, de Sergio Castellito. Any 2004.
2004.
Ja ha plogut. I ara passem a una proposta una mica més que... Una mica
a veure,
romanticota.
Jo, quan pongo esta pel·lícula en el guión, penso... Dios mío, me van a echar de la sección, porque es un topicazo de película.
Pero es preciosa, Lore.
Sí, es una película que nos hace sentir muy bien. Es Bajo el sol de la Toscana.
Los matrimonios empiezan con champán y deben terminar igual. Por la libertad. Venga, ábrelos. Un viaje de 10 días por la romántica Toscana. No estoy preparada para conocer a nadie.
No te preocupes.
Todos los que van a ese viaje son gays.
¡Sois gays en un viaje guay!
Yeah. Es una villa encantadora. ¿Va a comprarla? Con el panorama de mi vida sería una idea malísima. ¿Una idea malísima? ¿Acaso no son las mejores?
A veure, jo crec que aquesta pel·li, Lore, tu que ets l'experta, sí. Quan diuen una feel-good movie, sí. No, pel·lis d'aquestes per sentir-te bé, que sí. La primera que ens ve el cap o de les primeres és Bajo el sol de la Toscana.
Hombre, por supuesto, o sea, si tú viajas a Italia en verano, ¿tú qué haces antes? Pues te ves Bajo el sol de la Toscana, al menos
claro,
en el avión.
Claro.
Te la ves y piensas, pues voy a viajar a la Toscana y me voy a comprar una masía abandonada por 100.000 euros o por 50.000 y la voy a reformar y voy a dejar mi vida y mi trabajo y mis amigos y que os den a todos y me quedo en la Toscana.
Tot això, eh? Escolta, tu et passarà? Calcules que tu et pot passar això aquest estiu?
Pues es que yo no tengo tanta buena suerte como Diane Lane, que es la protagonista de la película, porque yo soy más cerrada, soy del norte. Yo no...
Però és que la Toscana no transforma, perquè ella tampoc anava gens convençuda de comprar-se aquesta casa a la Toscana. I explica una mica, va, la història, perquè potser hi ha algun oient que no l'ha vist. A veure, de què va això?
Bueno, a ver, esta película está basada en un libro escrito por Frances Mays.
También un libro, está basado en un libro.
También. Todo está basado en un libro.
Mira, y abans m'ha vingut al cap l'amiga perfecta, que també és...
L'amiga estupenda.
L'amiga estupenda.
L'amiga geniale de Elena Ferrante.
Exacte, Elena Ferrante, que va ser un èxit literari durant la pandèmia i que després va anar... No sé si va funcionar gaire bé aquesta sèrie. Em vaig llegir els llibres i em van fascinar.
A ver, han lanzado ya 3 temporadas y yo me lo he visto todo. De hecho, estoy esperando la 4ª temporada. Yo no sé qué pasa, que se han muerto todos y no han seguido.
Uy, es que es un drama, ¿eh?
Es un drama, es una historia terrible. Y sí, y, sí la mica genial, ¿eh? Sí. La mica genial, ¿eh? Bueno,
sí.
Toscana, sí. ¿Qué pasó? A ver, esta señora, Frances Mays, pues se compró una casa en la Toscana maravillosa.
Por cierto, Elena Ferrante, que no se sabe quién
pueden
es.
Pueden ser 3 hombres, perfectamente.
Exactamente, sí. Exactamente. Sí. Esto también es muy curioso.
No da entrevistas.
No, claro.
Estas son acciones de marketing rarísimas.
Es un pseudónim.
Sí, sí.
Fa ràbia, perquè a mi per com està escrit, sí que sembla que estigui escrit per una dona, per la sensibilitat, però els italians com que també tenen aquesta sensibilitat.
Sí, igual és Lucía Echevarrial.
Ah, mira.
Sí.
Lucía Echevarrial, algun Premio Planeta, vés a saber. Va, perdona, a veure, va, anem a la Toscana. Què passa?
Seguimos. Entonces, esta senyora, Frances Mays, se compró una casa en Cortana, que està en Toscana.
Sí.
Cortana, que està cerca... Bueno, no està cerca de Montepulciano.
Segurament.
Perquè en Montepulciano estuvimos...
Sí, i tant.
I en Montepulciano rodaron escenas, secuencias de la película, ¿no? Porque es muy, muy bonito.
És preciós, eh?
Sí, por cierto, te tengo que contar una cosa de Montepulciano, pero fuera de antena.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué más de dir?
No, es que no te lo puedo decir. Es que me ha llegado una multa de allí.
A veure, és que nosaltres, pels oients, nosaltres vam viatjar, què fa, 2 estius? A l'estiu passat.
Es que casi voy a la policía, a los carabinieri. Yo, ¿qué es esto?
T'ha arribat una multa?
¿Qué ha pasado? No sé, es que yo como no miro el email...
Doncs qui conduïa tot el viatge vaig ser jo, aleshores...
Yo creo que enganyen a les turistes.
Pot ser.
No,
o sigui, és veritat que aneu a la Toscana, llogueu un cotxe, però tingueu en compte que us pot acabar la bateria al cotxe, que és el que ens va passar a nosaltres, només arribar al primer hotel, la primera nit ja se'ns va acabar la bateria al cotxe, però vam estar perfecte i vam anar a Montepulciano on vam gaudir d'una posta de sol amb una copa de vi, que allò va ser un dels millors moments del viatge.
Uno de los mejores momentos. Bueno,
La Toscana.
En eso sí espero Frances Mays, que vivía ahí con su marido y entre vino y vino pues hicieron amistad con el que fuera el productor de la película, que en aquel momento estaban rodando El talento de Mr. Ripley.
Home.
Que también... Pues es una película, la de Matt Damon, dirigida por Anthony Minghella.
Amb Jude Law.
Y Jude Law también.
Y Gwyneth Paltrow.
Está muy bien, a mí me gustó más que la serie. Uh-huh. Bueno, pues entonces se conocieron, se hicieron amigos, vamos a hacer una película basada en este libro, y obviamente muchas cosas que pasan en la película es una ficción, ¿no? Uh-huh. No le pasa todo a la autora, ¿no? Pero sí se inspira en eso y nos hace creer que cualquier persona que está cansada en su vida se puede comprar una casa en la Toscana. Es que es demasiado romántico.
Sí que es verdad. No sé si es romántico, pero hay un punto que a mí me agrada de esta peli, Lore, porque sí que es verdad que ella conoce a un noi, ¿no? Y sembla que se enamore, porque es una película de estereotipos un darrere l'altre, pero está muy bien. Es una peli que está feta, está bien feta, es bonica.
Sí.
Pero esta historia de amor no acaba de anar bé. Y dices, como mínimo, hay alguna cosa que a esta noia no le surt bé, tú.
Ay,
clar,
sí.
Pero
además
que...
se liga al típico italiano.
Exacto.
Y se va apositando.
Guapo, que va amb la Vespa. I bueno, al final sembla que ell, que no acaba de funcionar la cosa, perquè ell semblava que estava fent una pizza amb una altra noia i no sé què, i dius, bueno, com a mínim tu això no sortirà rodó, perquè la vida...
Pobrecita, Diane Lane.
Bueno,
és que és una actriz que me gusta mucho.
Ho fa molt bé, eh?
Sí, sí. No, esta actriz no ha tenido... Bueno, ha hecho cosas, pero no ha tenido toda la suerte que yo creo que se merece.
Però bé, va protagonitzar un d'aquests films
però
que...
Però l'amor està bé, l'amor en la pel·lícula, però al final... Ai, no puedo contar el spoiler.
No ho expliquis.
Ja, però al final és com que l'amor romàntic con un hombre no és lo más importante de la pel·lícula. Lo importante de la pel·lícula és l'amor a ella misma, que ella s'encuentre bien, encuentre...
Exactament.
Sea feliç con su vida.
I una comunitat, que això és molt important, eh? Tenir una comunitat d'amics i de gent al voltant, independentment de si tens parella o si no, és el més important i el que en el fons no t'acaba donant
Exacto.
aquesta felicitat i aquest benestar.
Qué bonito esto que acabas de
Què et sembla?
De
per cert, m'has posat aquí l'enllaç d'un Airbnb. Què és això?
Pues es que la casa donde realmente se rodó es un alquiler vacacional.
Oh, i està Airbnb, eh?
Te he dejado el link de Airbnb.
Doncs l'he obert, dic, ara no sé què m'està intentant
Pero,
dir.
Pero pues que la casa donde se rodó... Es que una cosa es la casa de verdad de la escritora, que sí. está en Cortana, y otra cosa es la casa donde se rodó la película, Uf. Que es otra, que se ha reformado, que es una cosa pues entre espectacular y un poquito hortera a veces, pero...
Tenen això els italians, este punto, eh?
Sí, a veces, bueno, quiero hacerlo rústico, lujoso, pero se les va un punto la hortera, pero la puesto porque me parecía, o sea, un alquiler vacacional y tiene que ser carísimo.
Maravilloso.
Siete Escolta, dormitorios.
Tú que vas a Italia, potser t'interessa llogar a l'habitació aquesta.
No me lo puedo pagar,
no
Marta.
No t'ho pots pagar, eh?
No. A ver, ¿qué puede costar una habitación?
No ho sé. Jo no hi vaig a Itàlia aquest estiu.
No, però...
Deu ser car.
No, però allí... Es que necesito saber si tengo que ir con coche.
Va. Això és un altre capítol que hem d'obrir, perquè si has d'anar amb cotxe, abans passarem faré passar un petit examen.
Jo estic buscant en Google sitios en los que acceder en tren. O sea, yo no voy a coger un coche solo en Italia, Marta.
No, es que no ho pots fer.
No, es que no vuelvo la siguiente temporada.
No, per això, per això. No.
Y debo una multa. Me busca los carabineros.
No, però això de la multa n'hem de parlar, perquè qui conduïera jo i assumeixo la meva responsabilitat.
Que nos están timando.
No, tu no pateixis, que això despreocupa tant. Oblida't d'aquesta multa, perquè segur que ens volen prendre el pèl.
És barata, multa.
No, després ens ho mirem. A veure, tenim aquesta pel·li de Non ti muovere, Bajo el sol de la Toscana, i la tercera proposta que ens portes, curiosa, l'hem vist juntes.
Mm-hmm, sí.
A veure, és Siempre nos quedará mañana. Tira, morar.
Se vuoi sapere che c'è in quella testa vuota, te?
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasti incapace di tua madre.
Se vuoi sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Quello è uomo, no?
Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
Perché me ne leva dai, mano.
Non io poi meno sempre. Se non si abitua. Una.
Ma forte.
Dura, eh?
Dura. Bueno, pero al final la directora, que por cierto es la protagonista de la historia, que se llama Paola Cortellesi, no la conocemos en España.
Paola.
Entonces, esta, bueno, para entender un poquito la sinopsis,
sí.
Italia, año 1946, plena posguerra.
Peli en blanco y negro.
En blanco y negro. Entonces, es una familia romana formada con tres hijos y luchan por salir adelante en las condiciones de la posguerra. Entonces, Delia, que es la madre... Ivano, el padre, el malo... Bueno,
es el padre marido
que es... Bueno,
maltrata, ¿no?
Es un maltratador. Marcela, la hija mayor, y luego dos hijos pequeños que no nos importan. Entonces, Delia, al final, es una mujer que...
Bueno, perdona, Lorea, y el sogro, el suegro.
Ay, el suegro.
El sogro, que es importantísimo. Que está...
Menudo pieza de señor,
sí.
Lo odiamos, no
sí,
nos gusta.
Sí, no gens. Aquest home que està en aquesta casa, que és un apartamentet molt petitó...
En un barri molt humil. Como en una especie de sótano, casi. Su ventana da como a la acera.
Una mena de primera planta, un entresol. I aquest home, doncs, el tenen postrat a un llit, perquè sembla que no es pot aixecar, o pràcticament no es pot aixecar del llit, i ell fa una mica de conseller del seu fill, i li aconsella, doncs, que això, que si s'ha de pagar la dona, que la pegui un cop, però ben pagada, perquè si no s'acostumen. En fi, una sèrie d'aberracions, no?, que fan posar els pèls de punta.
Bueno, pero es que esta mujer sufre todo tipo de maltratos por su marido, ya desde por la mañana, ya cuando se levanta, ya le atiza y vive... Además, es que paga por las cosas que hace que hacen sus hijos mal.
Y al final, y a la feina també.
En la feina también. O sea, ella hace 1000 trabajos manuales para sacar adelante a la familia.
Sí.
Su marido no es más que un absoluto mediocre, aunque se crea el fuerte de la familia, pero no vale para nada ese hombre. Pero sobre todo es una película que me gustó la manera que está rodada, porque recuerda tiene toques de cine neorrealista, que es cine rodado sobre todo por gente como Visconti o Rossellini, que habla un poco de la fatalidad que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La hambruna, ¿no? Cómo esta gente, su vida pende de si no trabajan, se mueren de hambre. No es que puedan aguantar un par de meses o un año o puedas ir donde tu familia, no, es que se mueren de hambre.
I una de les coses també, Lòria, que ens va cridar molt de l'atenció de la pel·lícula és com estan gravades les escenes de violència.
Les
no?
escenes de violència.
Perquè sembla una coreografia.
Como musical, sí, para no hacerlo tan duro. Yo vi esa fórmula en una película francesa llamada Las cosquillas, que cuando una víctima tenía que contar el abuso que sufrió por parte de un amigo de su padre, se ponía a bailar, porque ella era bailar. Entonces era para que el espectador no sufra tanto porque el maltrato era absolutamente terrible y no hace falta que lo veamos, ¿no? Entonces eso hace que la película sea más ágil, más dinámica, más entretenida también, para que no negarlo. Entonces,
y tiene un final
espectacular, porque imaginamos una cosa todos, porque esto coincide en la época que las mujeres votaron por primera vez en Italia, y eso es muy bonito. Claro, muchos maridos ahí estaban, estas mujeres, ¿qué les pasa a estas? ¿No? Es que desde que no sé qué, es que estáis insoportables. Bueno, señor.
Una cosa que les dones portaven d'amagat, no? Moltes vegades s'havien d'amagar del seu propi marit de que anaven precisament a les urnes on estaven cridades.
Sí.
Increïble.
Sí, increíble.
Una peli també que ha tingut molt d'èxit, no? A Itàlia.
Ha sido un éxito de taquilla en Italia, a pesar de que casi no ha tenido promoción. En España, de hecho, tampoco ha tenido mucha promoción. De hecho, nos hemos entrado por Bayona, que la...
Oh, tant.
Mira, nos la recomendó.
De fet, ara era la Peixera i ens deia, boníssima.
Mira,
és un fan.
Es preciosa. Nos la fuimos a ver al Verdi.
Sí.
Nos gustó demasiado. Y yo, ojalá gane el Oscar y le den el lugar que se merece esta película, ¿vale? Porque yo, recuerda un poco, la gente pensará, bueno, la vida de Bella, de Roberto Benigni, ¿no? Pues en un momento todo terrible de la historia, ¿no? Como te lo cuentan con humor, con cariño, con... Pero esto es maravilloso. Además, contar un contexto que puede ocurrir que ha ocurrido más veces, es una historia que ha ocurrido en el pasado, pero que te lo ambientan con el mensaje social actual, que es el tema del feminismo. Y a mí eso me parece muy importante.
Tu ara deies, una pel·li que està cridada a tenir un paper rellevant als Oscars, però com a experta, tu no creus que és massa... És a dir, les pel·lis que ara surten, per exemple, aquestes alçades, queda molt clar per la cursa als Oscars. No creus que és massa... Les pel·lis que surten tant d'hora tenen menys números de guanyar els Oscars, o això també forma part de l'estratègia comercial cinematogràfiques o...?
No sé decirte. Para mí, por ejemplo, las pelis que ya vas viendo claras candidatas en los Oscar son las que más brillan en los festivales, pues de Cannes, de Venecia, el de Cannes ya fue. Y ahí ya puedes ver a quiénes pueden ser candidatos a los Oscar, ya sea peli extranjera o peli de Hollywood americana. Pero hasta que no sea Venecia, yo con esta película no lo sé. Tengo mis dudas, van a tener que hacer mucha...
Promoció. Molta promoció que aquí...
Però ojalá, de verdad, porque se lo merece. Y es una película que creo que la gente puede verla aquí en Barcelona, vaya al Verdi, creo que está en algún cine más, pero es la super mega recomendación de la semana.
I mireu-la en versió original.
Versión original, supuesto, es precioso. Además hay americanos, cómo se relacionan, nunca nos entienden entre ellos. Yo como no sé de acentos italianos, yo no sé cómo es un acento romano o napolitano.
No, però la força, la potència de l'idioma s'estén.
Los italianos se cabrean siempre.
Mira, em diuen que està al cine Aribau, Lorea. El cine Aribau.
El cine Aribau, què passa?
Que està en la peli, que si la voleu anar a veure, aquesta sempre nos quedarà mañana, que em sembla que en italià és Cencora domani. Doncs que si veu que en el cinema Aribau. També avui la Lorea ens ha recomanat aquest clàssic Bajo el sol de la Toscana, que la podeu veure, Lorea, si no m'equivoco, a Disney Plus, i també aquest Non ti muovere de Sergio Castellito, del 2004, a Amazon Prime. Molt bé, doncs un bon repàs, i ara ja ens ha entrat una mica el cuquet d'anar a Itàlia. No sé, et podem acompanyar aquest viatge o...?
Tu no sé si puedes.
No, a mi no em va gaire bé, però bueno, no se sap.
Que viaje todo el mundo. Itàlia és precioso, precioso. És lo más parecido a España, yo creo, también,
Sí, diferent.
A ver, o parecido diferente.
Sí.
Para mí, a mí me parece, a nivel de seguridad, si quieres viajar solo a Itàlia, está muy bien. Vale, però tienes encanto. És que la Toscana és tan bonito, la Toscana.
Estàs enamorada, va, que hem d'anar... Et quedes fins al final, que ara ve el Bayona.
Claro.
Va, breus minuts, anem a la publicitat i a la tornada, ja el tenim aquí. Carlos Bayona, va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda, ja el tenim aquí. Carai, tu, quin ambient. Carlos Bayona, què et passa? Quins problemes tens?
Ara.
Tot bé?
No teníem volum als cascos. Què tal? Bona tarda.
Escolta, portes una pulsera de Raf que es fa conjunt amb el Polo Lacoste.
Avui és Blue is the warmest color.
Blue Day.
Sí.
Blue Friday. Uri Francisco, tu vens més un estil més hawaià.
Crec que no m'he mogut d'aquí tota la tarda.
És que des que t'han donat els triquinis no has tingut nassos.
Feia tres setmanes que no venies a la meva secció.
Això és veritat. No perquè no volgués, Carlos.
Ha baixat la qualitat de la secció.
Ai, sí. Per això també tenim com a reforç a la Lorea, que s'ha quedat, perquè vol escoltar aquesta història que avui promet ser brutal. A veure, Bayona.
L'heu vista o no?
No hem tingut temps.
Però mira que heu tingut. Fa dues setmanes.
Tothom en parla, eh?
És l'audiovisual del que tothom parla, no?
Sí, avui vens...
Amb la salvetat de la Celine Dion. Heu vist el de la Celine Dion?
No, però no sabia que estava... que tenia una malaltia.
Sí, home, era...
Que fa anys.
Això era Vox Populi.
No sé, ja.
Feia anys, sí. És molt efectiu i efectista, també, no?
El què? El documental
de la Celine Dion.
No l'hem vist, tampoc, Bayona. No estem a la paix.
El del Max Mix, m'interessa.
Saps qui segurament l'ha vist? Morral, tu l'has vist o no? El Morral, Magia Morral, sí que l'ha vist. Bayona.
Ha fet així.
Sí.
A veure, de l'1 al 10, quina nota li posaria 110 la més alta?
Un nou.
Però, clar,
és una història molt negra, però té un to que és fàcil de veure. No, no és Crims.
Vale.
Crims tot és com... Bom, 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 bom. Va sortir bodant. Pom, 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 pom. No, això no.
A veure, per
aquí... Una mica sí que és això, Crims,
Per orientar...
La ruta del bacalao, va?
Sí.
Per orientar el personal. A veure, avui estem parlant, clar, perquè aquí ja hem suposat que tothom sap de què parlarem. Avui parlem d'aquest Megamix brutal, la sèrie documental més esperada, sobre la fosca història de la discogràfica Max Music. Mira si és tot fort, que la Lorea ja li ha caigut el bol sota terra. Vull dir, això ja és un desbarajuste. Bayona, tu fascinat, eh?
Jo sí. Sí. Però ara he cridat molt. Ho he notat.
S'atura.
Ara, una cosa. Escoltem una mica primer què és això del Max Mix. Va, escoltem el primer
uno,
tema, mira.
Uno, dos, tres, cuatro.
Això era que als 80 era marxa.
Sí.
La música de discoteca era això, no?
Uita, com puja. A veure, a veure.
Això és que era la trama.
Quants anys tenies tu, Bayona, quan sonava això?
Jo no havia nascut.
No havies nascut?
Feia 4 dies.
Any 85, diu el Morral.
Jo tenia 10 anys. I
ja t'agradava, eh?
M'agradava molt. I saps el que feia jo?
I ara ets tronera, tu.
Ho feia jo i el gran director de cinema aquest després, el J. Bayona, agafàvem les cintes i fèiem els nostres propis megamixos.
Oh!
Clar, això ara ho explicarem, no?
Va.
però hi explicarem també el documental.
Exacte.
Però això, abans, amb les cintes de casset...
Cinta analògica.
Amb la cinta analògica de casset, la cinta, la part aquesta que tu rebobinaves amb el sí, boli Vic, això si ho treies i ho tallaves i ho feies i gravaves i es feia el Megamix.
Tu havies fet això amb una cinta, sí, que era minúscula,
sí,
la cinta.
Sí, sí.
Així neixen els grans directors i els grans productors.
Ho veu fer en un garatge?
No, ho fèiem a casa.
Perquè és on es fan els grans invents.
Clar, i parlàveu anglès mentre ho fèieu? Així com estatunidenc.
Of course.
Of course, my horse.
Of course.
Escolta, of course. Bayona, explica una mica de què va això.
Mica, va, explica de què va això. Tema, vale? Perquè això, estem parlant de Megamix Brutal.
Una
Megamix
sèrie?
Brutal és una sèrie...
De 3K.
Documental, no és ficció, és de 3 capítols, vale? 3 capítols. Això està produït per El Barrio, que és la productora del Jordi Évole. I la història explica la vida de Ricardo Campoy i Miguel Degà, no? Uh-huh. Aquestes dues persones, que ja des de molt joves eren amics, quan eren uns adolescents, els agradava molt la música de discoteca i les discoteques. Uh-huh. I aquests senyors que feien? Del no-res van construir un mega imperi discogràfic, no? D'una cosa que no existia, que era la música, els recopilatoris de discoteca. I a més, mesclats, no? Megamixos, que això no existia llavors.
Però, Bayona, això no... És a dir, no existia aquí a Espanya o no existia enlloc del món?
Això no existia.
Enlloc, eh?
Enlloc del món. Uh-huh. Això dels megamixos. Uh-huh. De fet, tenien problemes legals perquè ni les GAE sabia com això de les GAE deia això no ho feu perquè us fotrem una multa que ja veureu. I ho van fer igualment.
Perquè una de les curiositats, Bayona, que ara escoltant els àudios que ens has passat, és que això era un àudio únic.
El caset de Max Mix, per exemple.
Era, bueno, clar.
Era un 60 track, minuts de...
Un track. Clar, però clar, em refereixo clar, que no hi havia...
Que no es pas, clar, la gràcia estava en això. Era en agafar les cançons de discoteca i que no parés la música,
ara,
no?
Això.
Que
no parava
la música, no? Que era una cosa... El que es feia normal era la discoteca, però que gravat, no? Ningú no
sabia...
No tenia pel cap això de fer-ho gravat i de vendre això, no?
Uh-huh.
Doncs això... Repassem una mica la vida d'aquests dos senyors.
Ricardo Campoy i Miguel Degà.
I van apareixent personatges com molt curiosos. No? El primer de tot és Mike Platinas. Mike Platinas és un mite dels discjòqueis dels 80 i 90. És la primera persona que se li va ocórrer això d'agafar una màquina i tallar per trossets i muntar-ho. I ho explica molt bé el documental com va arribar això. Perquè aquests dos persones, el Degà i el Campoy, eren molt llestos i van muntar. Ells van començar fent de maletero. Què és maletero?
Maletero
és la persona que anava amb una maleta de discos a les discoteques i els venia a les discoteques. Els jockeys anaven a... Ells feien viatges a Londres,
sí.
o sabien de gent que venia a Londres, o anaven a la botiga de Blanco i Negro, que era l'única botiga electrònica pura i dura que hi havia a Barcelona, compraven els discos
sí.
i anaven, feien ruta per totes les discoteques i venien els discos.
Com un comercial.
És correcte. I anaven amb el seu producte i ho anaven venint. I d'aquí ja van tenir la idea de, i això, perquè no ho fem nosaltres? Llicenciem els discos, muntem una discogràfica i ho van fer, no?
Visionaris.
Uns visionaris. Doncs amb la figura d'aquestes dues persones ja comencen a aparèixer uns altres, com el Black Platinas, com el Toni Peret, el Josep Maria Castells i el Quique Tejada, que són uns mítics de discjòqueis mítics. Ara mateix els tens.
Uita, què sona ara de fons? A veure, Morral, puja això.
Temazos.
Bueno, temazo es... A ver...
¿Tienes
sí.
esto o Aitana?
Sí.
Ara, o Vico.
O Vico.
Ay, vaya.
No, responde, Lorea.
¿Qué?
¿Esto o Vico?
¿Quién es Vico?
Perfecto, ya ha respondido.
Amunt, puja, morra.
Home, aquesta és boníssima.
Molt bona.
Un temazo.
Es muy...
Home, no.
Sí, còctel, música,
deixa't
no sé.
Deixa't estar.
I te la disco.
Això, el còctel, això, el Tom Cruise.
Sí.
Quan anem al triquini,
no
Uri,
ha de sonar això, eh?
A prendre'ns un triquini...
Que
jo he pensat,
sobrassat
ja tinc
de Colau.
Nom, eh? Ja tinc nom pel del Collboni, que seria Collboni and Clyde.
Molt bé.
Amb el còctel demanarem que ens posin aquest Megamix.
I ja està, tota la nit.
Tot fet. Escolta, Bayona...
Sisplau, puc fer la meva secció o no?
Proceda.
Podem escoltar el tràiler de la sèrie per acabar d'ubicar els nostres oients?
Ja va,
Bayona, va, no t'enfades. Escoltem un moment, va.
Imaginaos que vuestro mejor amigo os traiciona.
Siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar.
¿Hasta dónde estaríais dispuestos a llegar para vengaros? Dos amigos, los dueños de Max Music, un imperio discográfico sin precedentes.
Vinga, va, Bayona. Què més ens has de dir?
Això, no? Clar, expliquem la història d'uns tipus que tenien una discogràfica que robaven. Però si totes les discogràfiques dels 80 i del 90 ja fossin petites o grans, ja ho feien, això.
Claro.
Tu parles amb qualsevol artista i diu, a mi una discogràfica... Però no, però això, clar, és que el Degà i el Campoy... I si estem parlant dels 80, aquesta expressió és boníssima, aquests es van passar totes les pantalles.
Claro.
Perquè van arribar fins
claro.
al final.
Oh, i tant, oh, i
tant. Jo crec que podria estar explicant aquí mil i una històries, no?
Sí.
Però jo crec que és molt més interessant que parlem amb el director.
Home.
Amb el director de la sèrie, no?
Home.
El director de la sèrie que es diu Rafa de los Arcos. I jo, per presentar-lo com cal, li he fet una cançó.
Oh, carai!
Li he fet una cançó a Rafa de los Arcos. No sé si ens està escoltant. Ens escolta, Rafa?
Sí, sí, que expectatives.
Què tal, Rafa? Doncs ara escolta la cançó que t'ha fet el Bayona per presentar-te.
A veure.
Això és un clàssic.
All night, tarda, Rafa de los Arcos, director del Megamix Brutal. Com se t'acústica de aquest marró, acabaràs amb un Megamix i osos trencats. Rafa, oh, 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 oh. Rafa, mix, mix, Megamix. Rafa, Rafa, oh, oh, oh.
Quina meravella, Rafa de los Arcos. No sé si t'havien mai presentat o rebut amb una cançó d'aquest nivell. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Mira, yo como hijo de los casi 80... cuando salió la serie esta de Rafael del fútbol, que era como la competencia de campeones,
sí,
estuve chupando canciones de Rafael Chuta y Mete Gol y tal durante muchos años. Pero hacía tiempo que no tenía yo una IA así tan...
¿Qué insinúas? ¿Cómo que una IA? ¿La he hecho yo?
Home.
Feina del Bayona que l'ha suat, aquest Megamix especial per Rafa de los Ríos.
Sí, sí.
De los Arcos, volíem dir.
De los Ríos también.
De todo, de todo. Rafa, de todo.
Hay que humanizar las máquinas. Ya Terminator nos demostró que tenía corazón. O sea, que nos vamos a perdernos aquí en tecnicismo. Muchas gracias, Carlos.
Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal el recibimiento de la serie? Cuéntanos.
Ah, pues muy bien, la verdad. A mí es que cada vez que se hace una cosa de este tipo siempre me preocupa más cómo se lo toman los implicados. Y en este caso, pues la recepción de los personajes ha sido impecable, lo cual también me reconcilia con muchas cosas del ser humano. O sea, hay una cosa que no se está hablando demasiado, que es como Ricardo es capaz de reconocer sus, vamos a llamarle, errores del pasado de manera abierta a toda la audiencia de este país. Y esto me parece magia potasia. Y me parece muy hermoso que alguien 35 años después pueda contar ciertos episodios oscuros en los que participó y que no pase nada. Es una suerte de autoperdón.
Recapitulamos un poco, Rafa de los Arcos, porque la historia es Ricardo Campoy, que es, junto a Miguel Degà, creadores de la discográfica Max Music, que viven un enfrentamiento épico contra la discográfica Blanco y Negro. Ellos, les funciona tan bien, les funciona a Max Music, les funciona tan bien y tan bien, que la cosa acaba por explotar, ¿no? O sea, y al final esta competencia con Blanco y Negro acaba siendo una competencia entre Degà y Campoy, y la cosa acaba, que la historia está aquí, en que hay un momento... En que Degà se siente desplazado porque Campoy no le soporta más y monta su propia discográfica, que es Vale Music. Y cuando monta Vale Music, a Degà no se le ocurre otra cosa que contratar a tres sicarios.
Toma.
Que manda secuestrar a Campoy y, en principio, secuestrarlo. I se insinua com que la idea era llegar a matar-lo.
Escolta, saps més coses tu que el Rafa de los Arcos, que és el director, Bayona?
Està situant.
Rafa, ho ha explicat bé o no, el Carlos?
Sí, ho ha explicat bé, sí, sí, sí. Pues es que yo no me refería a cosas tan gordas. Es que yo no quiero revelar tantas cosas.
Clar, és que...
Lo has destripado todo.
Claro.
Ya está revelado.
Es que le agrada tan.
Es que si no se queda nada.
Le agrada tan.
Es historia esto.
Esto es historia. Claro. Yo la recuerdo, la historia. Yo lo tengo que decir, ¿eh? Yo la recuerdo. Recuerdo la...
Sí. Pero que luego a nivel personajes, ¿no? Que siempre hablamos así un poco de términos cinematográficos, el propio Ricardo, que es esta parte como de socio bueno, entre comillas, de la discográfica, de repente él también se ve envuelto en esa espiral de ambición y hace cosas como de las que no está orgulloso y las cuenta. Y eso, insisto, me parece una genialidad. O sea, me parece un hombre muy trabajado a sí mismo. Y esto es uno de los grandes regalos de este documental, yo creo.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, Rafa, perquè ara, clar, aquesta sèrie es pot veure a 3Cat, abans, si no m'equivoco, es podia veure a RTVV Play. Algunes de les crítiques, avui llegint, per exemple, al Nacional, diuen que és Megamix brutal, la discoteca de Tor, perquè aquesta docu-sèrie descobreix amb llenguatge propi de true crime, no?, en el que es va convertir la música de pista del país. No sé si tu i això et fa gaire gràcia, que et comparin amb Tor.
Bueno, no sé. La meva parella ha estat allà treballant a Tor, també, a la sèrie. Ah, mira. Que la conec més o menys. No, no, però bueno, a veure, nosaltres el que fem amb el true crime, que és ara la que està de moda, és donar-li una mica la volta. Uh-huh. De fet, o sigui, al començament del projecte ja érem conscients de que això tenia un punt de true crime, però no volíem caure ja al true crime clàssic. I llavors vam començar a buscar un to que es permetís ser una mica humorístic, entre cometes, grotesc, humorístic, i a la vegada seriosos quan calia. Uh-huh. Llavors, el tercer capítol sí que es torna tot una mica true crime, però som conscients. Llavors, hem inventat el botó true crime, que quan el pulsa ja el Fernandisco, entre cometes, tot es torna una mica més fosc. Però és una mena ja també de ser autoconscients del que estem fent. I el que s'intenta al llarg de tota la sèrie és destripar-ho. O sigui, que aquesta idea del cinema, de l'audiovisual, com algo llunyà i algo, diguéssim, un mecanisme ja de precisió, uh-huh. doncs, diguéssim que el volem com desfer, o sigui, volem com que es mostrin allà una mica les tripes de tot. I llavors, per això que fem lo dels actors i lo dels personatges que són desbatesos, uh-huh. i aquests mecanismes del true crime, del botó del true crime, o sigui, està tot com molt desfet. Uh-huh. Però això no afecta la història, o sigui, la història és la mateixa, tu com a espectador pots entrar allà, pots sentir el que has de sentir, però el que és el mecanisme està una mica allà com hiperconscient, o sigui, conscient pel que està fent i pel que està veient. Uh-huh. Llavors, allà el true crime està una mica com desfet.
Descafeïnat. Una mica descafeïnat.
Que cinematogràficament, Crims seria un Fincher, i aquí el que estem veient és una pel·lícula dels Coen, no?
Mira, que bé, Bayona.
No, sí o no?
Segons Guy Ritchie, també.
O un Guy Ritchie, no?
Mira, tal qual, diu el Rafa.
Però té aquest punt de clar, és una Espanya tan cutre, la dels 90. Clar, és que tu... Clar, no explicaré ara ja, perquè ja he
maldestra,
explicat molt.
Maldestra,
Però clar, envies a uns sicarios...
Ja hi som.
I passa el que passa, clar. Això no passa. Això a Fincher no li passa.
Es resol bé, vols dir,
clar,
no?
Llavors, al Coen sí que li passa, segur. A Fincher no li pot passar això.
Escolta, Rafa, deixa'm preguntar-te també si tu eres un d'aquests col·leccionistes d'aquests recopilatoris Megamix. Eres aficionat al Bayona, ara ens deia, que ell fins i tot no... feies edicions dels mateixos casets, tu també ho eres?
No, jo és que a mi me pilló, o sea, los Max Mix, los primeros, yo era como muy niño y no me cogieron. Yo después sí que empiezo a recordar todo este mundo a partir un poco de los 90 ya avanzados con todo el tema de Máquina Total, sí. Más duro y tal. Mm. Pero yo lo recuerdo, ahora es cuando quedo fatal, yo lo recuerdo más como que los poníamos así en algún guate que montábamos en casa así de adolescentes, uh-huh. pero porque nos resultaban muy graciosos. Uh-huh. O sea no, de repente nos parecía que ponían la canción de Chimoayo de turno, que nos la flipábamos, y de repente había un eructo por ahí, o se escuchaba el Spinete o lo que fuera. Y entonces esa mezcla loca era lo que nos escojonaba. Uh-huh. Y realmente lo usábamos en esa dirección, porque ellos tenían muchísimo sentido del humor también. Uh-huh. ¿A qué es el record que yo tengo?
Doncs mira, jo crec que una mica el record el tenim tots,
és
no?
Tots això,
ens
realment.
Ha tocat. Quan hem vist aquesta sèrie, doncs sí que és veritat que ens ha transportat a anys gloriosos de la nostra joventut. Escolta, Rafa, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer. Rafa de los Arcos, director d'aquest Megamix brutal. Esperem que la sèrie també funcioni d'allò més bé a la plataforma 3Cat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Una abraçada.
Adéu. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes.
clar, Bayona, és que entrar un megamix, o sigui, aquest inici, clar, és que ja és que no m'importa nada i el que vulguis.
Una cosa que va acabar amb títols com Curro Pipi Mix i això, Rambo Mix, és que no pot ser seriós. No pot ser seriós.
És veritat. Jo recordo més l'Ibiza Mix, per Ibiza això, perquè suposo que ja és posterior, molt posterior, no? Molt posterior.
Encara, però és que això va acabar amb el Curro Pipi Mix, el bomba total.
Això és boníssim.
Que sortia l'Aznar, una doble de l'Aznar.
És veritat, fent com de Guàrdia Civil o...
Sí,
no sé, una cosa molt estranya. Això ja ara ja no es podria fer.
Curro Pipi Mix i Rambo, estem parlant de bromes molt concretes que no s'han tornat a repetir mai més. Rambo era el que feia el número 5 de les piernas, el Mississippi, el Curro Pipi era el tigre de Gasolín de Obrí, que era l'època.
Sí, sí, era l'època també de Cròniques Marcianes, hi havia una amalgama de continguts. Bayona, moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí.
A vosaltres.
Escolta,
tu punys... La Sole, el monichero de la Sole.
Hem de ver com has puesto.
Està tot el documental.
¿Quién ha sido?
Punxes o no tu coses de Megamix a les teves sessions, Bayona?
Ara tornarà, això segur, eh?
Això tornes, tot torna.
Vinga, va. Doncs nosaltres, que anem a... Anem a publicitat? No, doncs em sembla que ja entra la Mercè.
Ai, que ve la jefa.
Sí, porteu-vos bé.
Silenci a la sala.
Supertacañones.
Los supertacañones.
No, però no, no és res personal. Ja tenim a la Raga aquí. Mercè, ho hem fet bé o no? Sí?
Bueno.
Tu eres Megamix o no? Tu els tenies?
Home, sí, home, sí, tots, tots.
Tots, eh?
Quin és el que et m'agrada més?
Caribe Mix.
Veus?
No? Era també Caribe Mix, no? O què?
Jo era posterior.
Jo era més del Màquina, total.
O el Blanco Negro Mix. No hi havia, també?
També.
Tots. La Mercè? La Mercè ara. Els tenia tots.
Tots. A veure, un moment, Bayona, ja, o sigui, puc fer-ho ja, Ferran, això... saps què ha passat, Bayona, i tu?
Feu fora.
És culpa teva, també, perquè avui hem d'agrair molt, Marta, la feina que ha fet un tècnic que ens ha acompanyat als últims programes i que en pocs dies ens ha robat el cor. Lorea, això és així, vull dir...
Es fa estimar.
Era algo que inesperat, ho hem de confessar. I de cop i volta, doncs, estem perduts ara mateix,
sí,
Marta.
Sí,
llavors, la Paula Moreno i el José Matosas han estat, com ja sabeu, els nostres tècnics titulars.
Però també m'agrada conèixer gent nova, com Morral.
Però el Morral és això, va venir a substituir la Paula, que va agafar-se doncs, unes vacances no merescudes, això s'ha de dir.
No, tot s'ha de dir.
I així de primeres, la veritat és que a mi m'imposava mirar cap a la peixera i en lloc de trobar-hi doncs, una mirada juvenil de la Paula... Topar-me amb la mirada més experta d'ell, del Morral. El Morral no és mosso d'esquadra, encara que us sembli.
Bueno, però és veritat que és una persona que em posa respecte.
Clar, però el tio és que si una cosa és evident és que sap el que fa.
El Morral sap molt, eh?
Que sí que sap molt, Bayona. Tu ho vas veure ja des del primer dia.
Del principi.
Clar, i tant.
Val a dir que no tenim cap queixa de res i ho ha fet tot doncs perfecte.
Morral, ho has fet tot perfecte, tu.
Clar, perquè és que sempre ho fa perfecte.
Molt.
La Paula potser és més simpàtica.
Ep.
Bueno, potser.
Sabe más Morral, ¿eh?
És un gat vell,
el
Morral.
Sabe más Morral por Morral que por viejo, ¿no? Como por viejo que por viejo. No sé, más Morral.
Por viejo que por Morral. No, vaja. Però ara el Morral es mereix descansar una mica de nosaltres. Sí. Sí o no?
La deu estar atabalat, ja.
Una mica així amb el cap.
Ara li sap greu.
I agafar-se unes vacances.
Ara no val.
Bueno, va anar cap a dalt. Explica'ns tu, Morral, a on?
A on?
A Valmoral. Val. David, pantalons curts i a gaudir de l'estiu.
Pugem a la bicicleta, Morral.
Però no marxis molt lluny, que potser encara et necessitarem per aquí.
Morral, te necessitem al mando, perquè Paula no sé si tornarà.
Clar, com que no tenim senyals de la Paula,
exacte.
Fa uns dies que no diu res, doncs Morral, màgia Morral, gràcies per tot, Morral.
Morral!
Bravo!
Ara és el moment en què el Morral hauria de tenir un micro.
Les paraules.
A dins.
Mira, diu que no,
la
que
tele,
no.
Està mirant el futbol a la tele.
Mira que diria, abracadabra.
Està fent l'ocellet aquell de pont aeri.
S'ha vermell, s'ha posat vermell.
Ai, com el trobarem a faltar. Jo, de veritat, estic de comiats aquest any.
No, prou ja.
Bueno, Lorea, tu què opines de Morral?
Bueno, yo le conozco de vista.
Es el que nos echaba antes.
Nos echaba antes, sí, pero nos parece buen hombre.
Sí.
Y eso es importante, hay que trabajar con buenas personas.
Claro.
Ostras, es que eso es así, Bayona.
Vale, marcho.
Però si tu ets un xaiet, Carlos.
Ara que ens havia quedat tan bé això, anava a dir Bayoral.
Bayoral.
Morral, res, això, va, que si ja saps que si t'ho repenses i no vols fer les vacances
torna.
Capgira els horaris i saps que aquí hi ha un programa a la tarda que es fa cada dia de 2:15 a 3 a les 6 de la tarda. Què és cosa del Candy? Doncs, bueno, doncs parlem amb el Candy. Com que la Paula ja no ens escriu i ja no és amiga nostra, Marta...
No, què se n'ha fet de la Paula?
No ho sé, és que ha desaparegut.
Ha patit una insolació a l'Espí Cornell.
S'ha carbonitzat.
Seguríssim. Bueno, com ha anat avui? Sí, no? Bé.
Ui, ens ho hem passat molt bé.
Súper. Súper bé, eh?
Súper.
El tornaran a fer o no, el disc, per això? No.
Quin disc?
Bueno, sí.
Jo crec que no.
Bueno, pues res. Bayona, vas molt mudadet avui, eh?
Ah, sí?
Sí, com vas?
Vaig de blau, no sé.
Queda bé aquest polo.
És un estiu formal.
Tenim atenció, perquè tenim missatge de la Paula.
Atenció.
La Paula ha enviat un...
Què diu ara?
És un mico, ha enviat. Un sticker d'un mico.
Un mico?
Ah, bueno. Sí, com...
Però i què fa el mico?
Com si es fes les ungles.
Ah, perquè està esperant els dies per tornar.
Sí.
Deu ser això.
Sí. És que al final...
Mira, està escrivint, eh?
I què diu, a veure? Des de l'Espí Cornell?
Diu que callem d'una vegada, segur.
Ui, diu una cosa que no la puc dir en terra.
Que
està molt bé, diu, que està molt bé, de vacances.
Prenem el Monster.
Ja, home, per descomptat.
Clar, és que això és així.
Per descomptat.
Bueno, escolta, deixem aquí, què us sembla, Lorea?
Dime.
¿Quieres despedir el programa tú o
yo? Ay, sí, sí,
¿qué
dices yo?
Claro.
Ay, Dios.
Con el mayoral.
Yo estoy preparada psicológicamente, no
a
sé.
Ver.
A ver, bueno, chicos, pues... ¡Os quiero!
¡Os quiero!
No, de verdad, nos vemos el lunes, chicos. En 15 días nos vemos en... Nos vemos otra vez en mi sección, que es la mejor de Radio Estel. Sí.
De llarg.
Pero que vuelva el lunes el mejor programa de...
Ara.
Todo Cataluña.
I Andorra.
Preciós. Va, no queda de dir res més.
Està tot dit?
Bueno, va, us deixem amb el Miranda, que està a punt d'entrar aquí amb el Sense Distància. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Adéu!